Al matí, amb Mireia Sanz.
Mi vida se derrumbó por completo a los 33 años. Tenía dos opciones: caer en el pozo para siempre o pensar qué podía hacer para remontar la ruina y sacar adelante a mi familia. Me decidí por la segunda opción, y la única forma de conseguirlo ha sido no volver a pensar en el dinero, nunca más, dejar de dar importancia a lo material y pensar que todo se colocaría en su sitio. Eso sí, pagué un peaje muy caro, mucho tiempo fuera de casa, trabajando de sol a sol más de 12 horas al día, y con la firme convicción de seguir formándome para conseguir ofrecer a mis pacientes una visión integradora de la salud. Sé lo que es enfermar, sé lo que es caer y sé lo que es renacer y ser feliz. Pero sobre todo quiero que comprendas que tú también puedes hacerlo.
Així arrenca el llibre Aprende a escuchar tu cuerpo, escrit per Quim Vicent. Fa més de 15 anys que practica l'osteopatia i és neuropsicoimona i immunòleg, posturòleg i docent, i actualment és director de la clínica Arvila Magna a Barcelona. De fet, la seva fascinació i convicció per la medicina integrativa el va portar a escriure aquest manual, on demostra que més enllà de les paraules, el nostre cos ens parla. I avui ens proposem escoltar activament els avisos que ens vol donar i les emocions que amaguen, però primer coneixerem part de la història del seu narrador.
Me llamo Joaquín Vicent. Los amigos me llaman Kim. Si has abierto este libro es porque tienes curiosidad. Si yo lo he escrito es porque a mí también me empujan las ganas de saber. He aprendido cosas que seguramente te pueden servir. He obtenido cierta relevancia en los medios de comunicación por afirmaciones como las hernias discales no deberían operarse, las fibromialgias y cualquier dolor articular no necesitan fármacos como único tratamiento, o que la hiperactividad infantil o trastorno por déficit de atención, el TDAH, se trata farmacológicamente por ignorancia de las verdaderas causas y el desconocimiento de los tratamientos apropiados. El texto que tienes en las manos me permite explicarme y explicarte a ti también.
Com a punt de partida per conèixer el Quim, segur que les seves paraules ens ajuden molt, però ja que el tenim aquí també li volem fer preguntes. Quim, gràcies per haver-nos acompanyat.
Encantat d'estar aquí.
Primer de tot, què et va motivar a escriure el llibre? Què és allò que et va fer pensar, ostres, aquests pensaments, no? Els he de posar en paper.
Mira, va ser arrel d'unes conferències que constantment feia arrel de Barcelona i voltants, i molta gent quan acabava la conferència em feia moltíssimes preguntes i les veia superinteressada en aquesta manera d'integrar la salut, no? Vaig veure que faltava informació sobre aquest sistema quan parlaves, doncs, de la importància d'un part, la importància de l'alimentació, la importància de les emocions, però tot això amb una interrelació, no? No com parlar de forma independent de cada una, sinó interrelacionant. I això va causar una gran impressió, i aquí em vaig animar, tenia moltes ganes de fer-ho, i mira, aquí va ser dies molt bonics, sí.
A veure, ens hem de situar una mica, perquè jo ja m'he encallat per dir una mica tota la formació osteòpata, més o menys tothom coneix l'osteopatia, neuropsicoimmunòleg, ho he dit bé, sí? I posturòleg. Sí. A veure, explica'ns una mica en què consisteixen aquestes disciplines i en què ens poden ajudar.
Mira, basant una miqueta en la idea d'aquesta salut integrativa, l'osteopatia la coneixem, és la recuperar les restriccions de mobilitat que hi ha en el cos, en el punt de vista estructural, visceral, cranial, del sistema nerviós, i la postura és un pas previ de com ens posturem davant la vida, no allò que si estem bé posturalment, sinó la importància dels peus, dels ulls, de la boca, tota aquesta integració sensorial per després donar la resposta tònica postural. Vaig més tancat, vaig més obert, faig una compensació, faig l'altra. I amb nanos també la importància que hi ha des del gateig, des que ens posem de peu, des que descobrim la verticalitat quan el nen hauria de descobrir el que és caminar, no? Tot això ens integra el ser humà, i la psiconeuroimmunologia ens permet això, no? Pues bé, com la P de psicologia, el sistema immunitari, com el sistema intestinal i hormonal formen part i de fet totalment relacionats per cobrir la nostra salut, no?
Parlant amb el Quim, va ser allò de quan parles amb gent que et parla de postura, que automàticament et poses com dret, ben posat, l'esquena, no us ha passat? A mi m'ha passat, m'he donat que estava parlant ell i estava pensant, estàs massa encorbada, estàs... perquè són aquelles coses que en el dia a dia no som conscients de les males postures que prenem, per exemple, treballant, no? I arribes allà al vespre que dius, ostres, em noto l'esquena carregada, i segurament fent la mateixa feina, però en una posició correcta, no tindríem aquests dolors, no?
Bueno, de fet, hi ha estudis científics que tant de moda estan, no? De que simplement el fet d'aixecar una miqueta el cap ens permetrà veure la vida de diferent manera. De fet, el cos sempre ens va buscar la postura més còmoda entre nosaltres, que estem més còmodes, no? Però per moltes restriccions, si jo vaig una mica més tancat o més angoixat o més deprimit d'alguna manera, la meva tendència natural serà com encongir-me més, no? El fet de poder-nos obrir davant de la vida, per això deia durar la mirada, tot això ens comporta aquest sistema de poder-nos obrir dins de l'univers, dins de les nostres relacions humanes, dins de la nostra professió, i això ens manifesta molt l'estat postural. Com es postura una persona? Ens diu molt del seu estat més profund, no?
Mm-hmm. Sí. Ara em sento com... A veure com m'estic posturant.
Ja et tinc fitxada.
Ja et tinc fitxada. Ara t'ho preguntaré perquè tinc curiositat. No. I la medicina integrativa com es pot aplicar en el nostre dia a dia? És a dir, en què ens podria ajudar?
De fet, jo crec que hi ha una sola medicina. Això d'alternativa, integrativa, convencional, jo crec que la medicina és medicina. De fet, és... Tot estem interunits, encara que obviem això, jo crec que el ser humà, tot estem en una línia, en una totalitat dins l'univers, dins de com ens posturem, però com ens comuniquem, com riem, com mirem, no? Tot això, jo crec que estem totalment units. I la medicina va ser així, perquè casos molt típics, que vaig amb més por perquè tinc exàmens, doncs aniré més amb diarrea, o estic més histèric, no? O estic amb més preocupació, aniré més estrenyiment. Depèn de com està la nostra salut emocional, pot estar la nostra salut intestinal i al revés, no? Això són clàssics, però la medicina funciona així. Tenim unes capes embrionàries des que naixem, jo sempre dic als meus pacients, imagina que el teu cos és com un edifici de 3 pisos, no? Que tenim unes capes embrionàries, que són les capes més o menys profundes, no? S'interrelacionen entre elles. Què vol dir això? Pues que a vegades una emoció que és estic emocionat perquè se'm posa la pell de gallina, això provoca un canvi a nivell del seu sistema digestiu, no? Com la capa més superficial està juntament relacionada amb la més profunda. Doncs això no ho podem obviar dins la medicina de recuperació, el sentit de recuperació, no? I és una mica el que hem de, els que ens dediquem a la teràpia o la medicina integrativa, això ha de ser així. És que no té cap sentit d'agafar el símptoma com a part, no, del cos.
L'objectiu del llibre és que el lector aprengui a cuidar-se?
Sí, l'objectiu és que fer com un repàs, com un ball cap a aquesta medicina integrativa d'unió del nostre sistema postural, intestinal, hormonal, és com una conversa amb el lector de forma molt senzilla, de que s'identifiqui, de que no posa agòbios, sinó simplement és com podem relacionar de coses senzilles, d'experiències personals, de com he pogut arribar a desenvolupar aquesta sensibilitat amb les meves formacions i després sobretot amb la formació més important, que són els pacients que tinc cada dia a la camilla, no? Això és una mica d'explicar-ho de forma molt, molt senzilla, i estic rebent molt bons feedbacks, no? Perquè la gent està agraïda d'això, no?
I diries que a dia d'avui aquesta societat en la que vivim, hem deixat d'escoltar-nos? És a dir, jo tinc la sensació que la generació dels meus avis, els nostres besavis, era molt més conscient de dir, no?, de cuidar-se d'una altra manera, diferent, i avui dia tenim una sobreinformació de moltes coses, però potser no ens sabem cuidar a nosaltres com a persones, no?
Mira, dins de la salut, quan jo veig les llistes de la salut social o dins de la medicina privada que es fan visites en 10 minuts, tu creus que en 10 minuts pots explicar la teva història de vida, pots explicar la teva sintomatologia, pot entendre't algú a vegades una història que et preocupa a nivell de salut en 10 minuts? És gairebé impossible, no? A vegades la primera teràpia que hi ha dins l'osteopatia és escoltar el pacient, però escoltar-lo amb les mans, evidentment, però escoltar-lo d'entendre el seu problema. Hi havia un psicòleg, que és Víctor Amat, que deia una cosa molt...
Que era accionista d'aquesta casa fa uns
anys. Ah, sí? Sí, doncs boníssim. El Víctor vaig coincidir amb la formació de psiconeuroimmunologia i deia el del 5-6, no?, de com pacient, doncs inclús ho dic en el llibre i el cito a ell, però és molt important que el pacient entengui que tu has entès la seva història. Es sentirà recolzat, sí, es sentirà sí, d'alguna manera que estàs allà, no?, que estàs present. La presència és una cosa que no podem obviar, perquè si estem davant d'un pacient però pensant amb el que farem després, amb el que dinarem, amb el que he fet, amb el problema que he tingut amb la meva parella, amb el meu fill, amb qui sigui, això no estàs portant més que separació de dualitat. La dualitat en el món de la medicina no existeix.
Per tant, quan un pacient arriba a la teva consulta, el primer que fas és escoltar-lo, no? Ens hem de situar en conèixer-lo, conèixer... Perquè a vegades tampoc som conscients dels problemes reals que tenim, no? Això t'ho hauràs trobat. Potser venim per un mal d'esquena, no? I diem, mira, és que em trobo allò apretat de l'esquena, i parlant, acabes derivant a una altra cosa. No sé què us deu passar, això.
La nostra racionalitat no és conscient, però la nostra part més profunda és que és conscient, no? Perquè és com una capa de ceba, no? Treus la capa més superficial i et porta a la més profunda o al revés. És a dir, el pacient et pot venir per una una migranya, però la migranya pot venir doncs, perquè tinguis unes regles doloroses o perquè tinguis un problema intestinal de que no, de que la histamina no l'eliminis bé o perquè tinguis una cervical amb unes restriccions o perquè tinguis un predomini emocional. Això és molt important, jo sempre ho remarco. El cos, hem d'entendre les prioritats de treball. És a dir, com a l'hora que fem un edifici l'arquitecte té que dir primer hem de posar aquesta pedra perquè no, primer no podem posar el sostre, doncs amb la rehabilitació hem de fer el mateix. Què m'està demanant el cos, quina prioritat de canvi hi ha? Perquè si em diguis que l'alimentació és clau, és bàsica, clar que és clau, però una persona que vingui en un estat d'angoixa perquè estigui, no li pots dir ara deixa de menjar gluten perquè no et farà cas. Llavors, quina prioritat hi ha de tractament? Què podem provocar aquest petit canvi per aconseguir una motivació, un interès per la seva recuperació? Jo no tinc cap llibre d'or i digui una boleta màgica per dir, mira, tots a menjar sense així o tot... No, hem de dir quin pacient tinc davant, evidentment tot el que sigui inflamatori s'haurà d'eliminar, però les prioritats de quina... És més mecànic el que li passa, és més postural, és més intestinal, a partir d'aquí dissenyar un pla de treball molt personalitzat, no?
I en el cos del pacient quan entra ja et diu coses, no? Tampoc és tan allò, tanta màgia, no? De dir, mira, ja el veig i ja sé que, escolta, l'esquena fatal, una vida estressada, no? No té temps ni per seure's 10 minuts a dinar, no? Això ja ho veus o
no? Jo crec que l'univers... Tu tens una veu maca i t'has dedicat a la ràdio, llavors jo crec que l'univers ens col·loca allà on sabem fer coses, no? Llavors sí que a l'entreno de la sensibilitat i quan veus un pacient i li fas un primer... No, el que et dic, un primer visualització flash, no? I et diu moltíssimes coses. Jo em deixo guiar molt per la meva sensibilitat i llavors doncs, en seguida veig on se me'n va la meva, més que mirada, més admiració. Se'n va cap al digestiu, se'n va cap a la postura, m'està fent una postura adaptativa, està col·locant un peu, això. Jo tinc un passadís llarg des de la sala d'espera fins a la meva consulta i llavors sempre faig un passet enrere i els miro una miqueta així darrere i en com col·loquen el peu, els hi poso la mà a l'esquena, agafo la primera informació del primer contacte, no? Sense ningú prejudici, sinó simplement allà en què m'arriba, no? Uh-huh. I després, pues, bueno, una història de vida pues, que per mi és molt important, bueno, per mi és que fem teràpia manual, no? D'entendre molt bé, no?
Quins són els problemes que més tractaries? Com es tractes, de fet?
De fet, el símptoma o l'etiquetatge el deixem apartat. No diferencia una migranya d'una lumbalgia, d'un problema digestiu. Jo els prioritzem com a preocupació del pacient, però a l'hora de fer doncs, aquesta integritat de visió integrativa, doncs...
Però què diries que és el que porta més els pacients a venir-te a veure? No? Aquell punt de on s'acaba la nostra tolerància, no? Per dir, mira, sí, podem patir mals de cap, però hi ha aquell dia que, ostres, aquest mal de cap s'ajunta amb un problema intestinal i ja no puc més, vaig a buscar algú que m'ajudi, no?
Sí, mira, al principi de tot potser et diria que reps molts problemes d'esquena, molts problemes de lumbalges, hèrnies discals, molts problemes relacionats amb el que és l'esquena en si, no? Però cada vegada que l'osteopatia sona més, que cada vegada doncs, tant els medis com tot ens ajudeu a fer doncs, que aquesta ciència sigui realment reconeguda pel pacient, doncs m'arriba una mica de tot, em pot arribar des de coses que podria fer un segon llibre de les coses que m'arriben.
Doncs mira, ja tens una idea.
Sí, però bueno, la preocupació de la gent és tot allò que limiti, la limitació pot ser, però ja et dic que és
els dolors, no, per tant?
Els dolors, però van molt relacionats doncs, amb molts estats, no? A vegades quan tens un dolor d'esquena, a vegades el digestiu no t'està funcionant bé, tots aquests pacients que em venen amb una hèrnia discal, L4, L5, s'ha de mirar el seu digestiu, s'ha de mirar com està la seva postura, llavors això et porta una cosa a l'altra, no?
Uh-huh. Sí? Moltes vegades passa per un canvi en l'estil de vida?
Si el pacient està preparat, sí. Si tu creus que has de fer un estil de vida, jo et puc aconsellar, et puc agafar aquest camí i agafar l'altre. Però passa per un canvi d'estil de vida. Evidentment, avui en dia anem amb molt d'estrès, ja viure en grans ciutats, això ja comporta un estrès afegit, les alimentacions que hi ha doncs, són les que són, cada vegada doncs, producte més de plàstic i que vas al supermercat i ves molts productes que el 70% o 80% no s'haurien de consumir. Tot el que hi ha en supermercat que ve en plàstic jo crec que no és una alimentació, fa una part d'omplir estómac, no? Però després a la fruita doncs, ja veiem d'on ve, tot això, clar, això és difícil. Llavors l'historial de vida, la història de vida que facis, l'estil de vida, serà molt important en molt de les recuperacions, molt.
Mm-hmm. Sí? Clar, em cridava l'atenció perquè també parles de la importància de la boca.
Hosti, això
no?
Sí.
Clar, nosaltres si amb un problema a la boca directament vaig al dentista, però no em sembla que pugui estar connectat, no? També fins a aquest punt, però clar, és cert, totes les parts del nostre cos estan connectades, no?
Sí, mira, aprofito per dir que tinc un carinyo especial, i et deia abans de l'entrevista, que aquí teniu a Sabadell el doctor David Vinyes, que el teniu aquí en un centre molt important, que fa la teràpia neural. La importància de la boca em va portar a realitzar aquest màster perquè li buscava, a través d'un dels meus mentors, que és el doctor Michel Estefan, buscava amb la relació, perquè hi ha una relació directa de cada dent amb cada part del cos, la influència del nervi trigemini facial com a influència de part del cos, no? Com tinc una infecció en un punt d'una dent i com pot estar afectant el teu intestí gros, no? Això vaig estudiar moltíssim sobre la relació de la boca sobre aquest tema, després vaig conèixer en David i vaig poder fer el màster i ara formo part de l'equip de professors, que realment em sento molt orgullós, i entra dins la teràpia neural d'odontologia neurofocal, busquem aquesta relació que hi ha de la boca amb tot el cos, no? Perquè mantenir un foc irritatiu a la boca pot estar pertorbant el teu sistema immunitari. D'alguna manera, si el teu sistema immunitari està intentant concentrar o intentar controlar aquell foc que tens a la boca, t'estàs fent un treball 24 hores al dia, i això et debilita molt, no? És molt important aquesta relació. Podria estar parlant molt, de la boca, i llavors seria
una
bateria.
No, si és que al final, pràcticament, no? Sí. Clar, també d'altres coses les que parles, i ho has citat en algun moment, el part, no? Sí. El part, la importància, però aquí em focalitzo al part. Per la persona que pareix o per la persona que arriba al món a través d'un part? Per qui és important aquest part?
Pels dos, no? Uh-huh. Perquè això seria molt a gust dir pel nen, no? Jo crec que és molt important per la mare, és molt important els canvis biomecànics que hi ha durant el transcurs del part, és molt important tot el sòl pèlvic després de treball, per la importància que hi ha dins les membranes cranials relacionades amb el sistema nerviós, tot això és molt important. Evidentment, per la forma de benvinguda del nadó, del nen o la nena, també és, bueno, és clau, vull dir, el part quan més natural millor. Evidentment, avui en dia, com a país desenvolupat, podem tenir opcions a salvar vides, però el que no tenim cap dubte és que doncs, una cesària pot portar una sèrie de conseqüències que es poden ajudar des del món de la teràpia manual, són cesàries, no passen pel canal vaginal, per tant tindran menys bactèries Bifidobacterium i Lactobacillus importantíssimes pel sistema immunitari, per tant si són nanos o nens o nenes que tindran més positivitat a bronquitis, a itis, a tot tipus d'inflamació. Uh-huh. El part amb fòrceps també té les conseqüències adaptatives en el crani que després pot comportar o no a futures zones escoliosis, però val la pena controlar-les amb un osteòpata. Bueno, tot això són, crec que s'ha de almenys tenir coneixement i que els pares tinguin la suficient voluntat per decidir.
És a dir, avui dia no sé si aquesta societat és conscient que una de les revisions que se li ha de fer a un nen quan neix és portar-lo a un osteòpata.
Però si aixequem el cap i mirem a França, a Portugal, a Itàlia...
De fet, a França crec que entra per la Seguretat Social.
Sí, a
França,
home, sí, no sé, a vegades l'egocentrisme que tenim de que aquesta professió, això és d'aquesta, aquest col·legi, això de l'altre, això, crec que hauríem de sortir una miqueta d'aquest paradigma i intentar doncs, posar-nos a l'ajuda al servei del... Els que ens dediquem a la salut hem d'estar al servei de les persones per intentar donar amor, donar ajuda i no, això és que això del pediatre, això és meu, no, és que no és de ningú, jo faig la teva feina, jo faig la meva i ens hem de col·laborar. De fet, a la consulta nosaltres fem això i col·laboro amb molts metges, amb molts pediatres i gràcies a Déu tinc una sort de connectar amb metges extraordinaris, no?
El TDAH. Sí, sí. Et sentíem en aquest fragment que ha escollit la Raquel García quan preparava aquest guió. Hi ha una sobrediagnosticació dels nens amb TDAH?
Moltes vegades és més fàcil canviar el nen que canviar l'entorn. Per tant, el fàrmac és una ajuda per una sortida. No el defensaré mai, el fàrmac, evidentment. En la majoria dels casos, ojo, i sobretot amb control mèdic, no? El que sí que és veritat que a la Universitat de Barcelona, a Bellvitge, hi ha una unitat de postologia, a la nostra consulta també la fem, d'on ajudem a nens dins d'aquest etiquetatge, el que els diem és una dispercepció sensorial, no? La dispercepció és que no hi ha una bona maduresa proprioceptiva des del moment del gateig, des de posar-se de peu, on l'ull és un binomi indissociable amb el peu, quan tot això va una mica per lliure, tots els estímuls que anem rebent, perdó, de l'exterior no es poden reorganitzar bé i això porta un caos en el sistema nerviós del nen, no? Si fa alguna estratègia se'n lliurarà, però si no fa estratègies això li comportarà un caos d'estimulació. Llavors això, un dels estudis més importants és que la part cognitiva i propioceptiva molt juntes, això farà que tingui un problema d'atenció, un problema de gravar, de memoritzar i porta molt estrès, no? Clar, aquests nanos intenten sortir, fugir d'això doncs amb hipersinatisme, amb
mobilitat i això pues, dins d'una actitud escolar de 30 nens és insuportable i llavors pues, els agafen com a nens especials. No és una bona estratègia agafar-los com a formació especial perquè els cataloguem d'una sèrie de coses que no els hem sabut diagnosticar, no? I això, hosti, hem tractat molts nens a consulta i a Bilbitge els he vist quan feia la formació de postologia i realment milers de nens milloren la qualitat de vida sense necessitat de fàrmac. Jo crec que val la pena almenys de tenir en compte això, no?
És que de fet al voltant del TDAH se'n parla sovint, no? Fins i tot que no existeix, s'ha arribat a dir, no? Des d'alguns sectors, que és un calaix de sastre on posar moltes coses, no? Per tant, segurament hi ha molt camí, no? A treballar i a estudiar al voltant d'aquesta qüestió, perquè avui se sent molt, no? Que nen té TDAH i ho diem com té un postipat, no? Pràcticament, sí. I segurament hi ha molt més al darrere, no?
No té importància si el concepte existeix o no, perquè segurament el que ho passa doncs, li voldrà posar algun nom, o el que té fibromialgia li voldrà posar algun nom. El tema és com englobem aquest tractament, no? Com ho agafem de forma sintomatològica, realment intentem desactivar aquest nen, o la persona que té fibromialgia només li canviem els dolors, o valorem la integritat d'aquest sistema i intentem fer un canvi global, no? Jo crec que això és més que existeix o no, és com abordem el tema del tractament, no? Sí.
Per acabar, l'última pregunta que et vull fer relacionada amb aquest llibre, perquè crec que també és important que els oients ho sàpiguen. Els drets d'autor generats de venda d'aquest llibre són per una ONG, per Pallapupes.
Sí.
Per què t'has decidit a fer-ho així?
Confio que sempre he pensat que l'amor, la sonrisa, tot això és la millor medicina que hi ha. L'únic fàrmac que aconsello és aquesta felicitat, aquest amor, aquesta sonrisa, això cura moltes coses. I els Pallapupes doncs, són experts en això i per tant tenen tot el meu suport i estic supercontent de fer-ho.
Quim Vicent, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos ajudat a prendre consciència del nostre cos i que la Bea i jo ens haguem anat posant tota l'estona bé al llarg de l'entrevista. Aprende a escuchar tu cuerpo, aquest llibre del Quim Vicent. Gràcies i que
un
vagi molt bé.
Un superplaer, gràcies.